Què tal, amigues? Què tal, amics? Benvinguts al desè capítol que en format podcast dediquem als pioners de la música moderna de Sabadell. En aquesta primera temporada de Viva Polula ens hem mogut principalment en la dècada més brillant de la música pop i rock, la dels gloriosos 60s, i hem recordat conjunts i músics locals que brillaven en llum pròpia, que ho petaven i que actualment encara són estimats i recordats. Toni Vilaplana i els seus Teen Stars, els Duendes, Batusi, Gamers, Rebeldes, Resurrection, Nómadas, Presos, Brios, Duo Soling, Olympia Group i Candaus ens han visitat i han estat protagonistes del nostre podcast. Però encara no hem acabat. Per exemple, els nostres convidats d'avui eren boníssims i li fotien molta canya. No eren ni els millors ni els pitjors, però van ser indubtablement els que més ressò van tenir per tota Espanya, acaparant fins i tot portades de revistes juvenils com Fans. I les anècdotes que els envoltaven motivaren unes quantes gasetilles en els diaris d'informació general. La seva marxa, 3 EPs de 12 cançons, un rècord i una sorprenent campanya de màrqueting els va fer famosos i els ha mantingut vius en la memòria de la joventut de l'època. Senyores i senyors, amb tots vosaltres, The Watts.
Ven a bailar cada noche aquí con tu amor. Ven a bailar. Ven a bailar.
Tenim aquí a nosaltres a tres membres dels mítings The Watts. L'Àngel Guàrdia, el Quim Català, estan... Bueno, l'Àngel Guàrdia el tenim als nostres estudis. El Quim Català està a la població que resideix, no ha pogut venir, però el tenim a la línia telefònica. I també en la línia telefònica tenim el Joan García Romera, un altre dels membres de The Watts que resideix a Mallorca i des d'allà també ens donarà ens explicarà més aviat els dos, el Quim i el Joan juntament amb l'Àngel, ens explicaran tots els secrets i totes les aventures que van passar als Watts i que en la seva vida van ser bastants. Bé, què tal, companys? Com esteu?
Tot va bé.
Tot bé, bé.
Tot bé, Àngel?
Tot bé.
Joan?
Una salutació, mira.
Hola. Quim?
Hola, bona tarda. Què tal?
Molt bé.
Pues jo no sabeu que jo me n'alegro que puguem parlar, encara que sigui per telèfon, perquè no he pogut assistir a el que m'hagués agradat molt. Us demano que em dispenseu, però aquí estic pel que necessiteu.
Molt bé, Quim, moltes gràcies. Ei, Antonio, que jo t'estava dient Joan. No sé per què. Però bé, has quedat bé i has contestat.
No passa res.
No sé per què ve... Antonio, Antonio, no...
Antonio García, sí, sí.
Juan
Parera, el Navarro, el cantant.
Vale.
S'ha fet un híbrid.
Bueno, jo penso que valdria la pena començar pel principi, no? Que féssim una breu fitxa d'introducció del conjunt. No sé qui pot contestar, qui té la memòria més fresca i ens pot dir quan i com és que es va formar el grup. Aquí crec que ha de ser l'Antonio i l'Àngel, perquè el Quim va entrar una mica després.
No. Sí.
Antonio, t'ha tocat.
M'ha tocat, bueno. Bueno, ante todo mando un saludo para todos, ¿sabes?
Igualmente, Antonio.
Y lamento no poder estar ahí para que la cosa hubiese sido seguramente mejor. Intentaremos recordar todo lo que podamos. Bueno, el grupo empezó. Solíamos ir mucho
por el Utelpe, que hacían matinales y todo esto, y también a Radio Sabadell. Y allí creo que fue donde contactamos los unos con los otros, ¿sabes? Uh-huh. Después yo también estuve trabajando allí en la Cruz de Bárbara, y seguramente allí fue cuando contacté con Navarro y todo eso.
I com és que veu muntar el grup? Veu contactar, però...
Allà resulta que hi havia un bar.
Bueno, todos íbamos en camino a la música y tal, ¿no? Y entonces, pues, decidimos... allí teníamos un local en la Creu de Barberà y decidimos allí ensayar.
¿Estás parlant de la Paloma?
Sí, sí, sí. La Paloma, sí, exactamente, sí.
Parla de la Paloma, que allò era...
El Club Juvenil, que després la pusieron.
Era local, però vull dir, no... Només el teníem nosaltres pues, per l'esbarjo, perquè, diguéssim, sortir al carrer, si ens fèiem una mica de corrillo, la policia, els grisos ja, aquí, fora, no hagués corrillos. Vull dir, així de clar. I esclar, pues, vam aconseguir, pues, allà hi havia el bar dels caçadors, i aquell bar dels caçadors anàvem allà, ens fotíem un plat de patates que ens feia la mestressa, i allà picant quatre patates i unes cervesetes, i després, més endavant, ens va deixar ja entrar al local, que allà havia sigut una sala de ball, uh-huh. El Baile de la Paloma, que es deia. Jo me'n recordo que era un barrec així, portaven varietats de Barcelona i tot, perquè era una pista d'estiu, i a l'estiu pues, es fotien... Bueno, es posia així de la gent del barri, vaja.
Sí, 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 sí.
I llavors, pues mira, ens va deixar entrar allà dintre, i clar, com que... Va, facis un platet de patates i quatre cerveses, i allò, pues fotíem el holgorio allà dintre.
I allà vau començar
a
tocar i a cantar.
Sí, allà vam començar, pues mira, l'Antoni tenia una guitarra, la va posar a cap allà, i jo, com a anècdota de tocar la guitarra, resulta que els pares tenien una peixateria i ens van fer un encàrrec un dissabte i diu, Àngel, hauries de portar això allà a la Rambla. I bueno, jo vaig agafar la bicicleta i amb aquestes em va atrapallar un camió.
No fotis.
Sí, em va trinxar la bicicleta. I jo llavors a peu ja la vaig desllar. A peu vaig anar a portar el recado a la casa i a baixar a peu. I arrel d'aquell home, pues, em puesto de fer un parte o el que sigui, no sé si em va donar 500 pessetes o em va donar algú. Diu, té, ja, no ha passat res, va, no ha passat res, té, pago la bicicleta. Uh-huh. I mira, amb aquells 500 euros pues, vaig anar al Montserrat a Barcelona i em vaig comprar una guitarra. I allí va començar tot.
Però ja en sabies, de tocar guitarra? O...
No, que va. Llavors hi havia un amiguet meu que es deia... Com es deia? Bueno, ara no me'n
recordo. Un amiguet teu, ja està.
Em va ensenyar una mica res, quatre acords i això, i mira, jo m'he anat practicant jo a la guitarra baixa, anava practicant, i després l'Antonio tocava el ritme, i ens anàvem fet, fotíem un corro allà, i un feia això, l'altre feia allò, i clar, doncs vam anar provant, com que teníem temps de sobres, perquè per voltar pel carrer doncs ja estàvem bé allà.
I l'Antonio, tu ja tenies estudis de guitarra o algun mestre?
No, ell tocava amb una...
Poca noció en tenia, saps?
Que tocaves amb... Digues.
Digue-ho tu, Antonio, digue-ho tu.
No, que digo que poca noció. Jo me compré una guitarra allí en la Rambla, una tienda que havia allí de instrumentos i tal.
Sí, Lladó, no tenia, crec que es deia.
No tenía ni idea de nada. Entonces me gustaba y veía tocar a uno, digo, mira, esto es un do y tal, y así poquito a poco pues fuimos aprendiendo algunos acordes y algunas escalas y tal y todo esto, sí, pero nada ya de ir a aprender música, nada de nada, no.
Ah, això mateix, de música cap.
I us coneixíeu tots? Us veu conèixer a Ràdio Sabadell o a l'Euterpe,
no,
com heu dit?
El que et dic del Club Juvenil, aquella gent ens deixava entrar allà dintre i fotíem la cerveseta i res. Allà estàvem passant la tarda nit.
Aventura també...
Aventura també, que vivia a Campoamor. L'Antona vive, els Marinals, aquest és el que vivia més lluny. Però també fèiem cap allà tots. Uh-huh. Érem una colla de 10-12 crios. I mira, i ens estàvem allà, passàvem la tarda nit allà. I així un tocava la guitarra, jo no, arrel de que em van xafar la bicicleta em vaig comprar la guitarra, era una guitarra normal, però bueno, jo feia el baix, i vull dir, i així doncs vam, mira, vam anar, ja era una obligació cada dia anar allà.
El bateria que teníeu inicial,
el bateria era
que
el
no
José,
és el Quim,
era el José, era un xavalet, tenia, no sé, 9 o 10 anys, però aquest sí.
No, 14 anys, em sembla, no? Que tenia...
No, una mica sí? menys, una sí? mica menys. Bueno. Era un criu, era un
sí,
criu.
Sí, perquè vosaltres no éreu massa més grans de 14.
Ah, això mateix, això mateix. Vull dir, era un criu. Però, més enrere, ara no me'n recordo, tocaven uns germans d'ell, feien un duo, i ell tocava un timbalet. No sé el nom del grup ni res, no me'n recordo. I mira, doncs, tal un dia, no sé com va ser, cony, aquell nano, va, doncs, si li diem que vingui, sí, va vindre, collons, ens vam quedar enamorats. Vam quedar enamorats perquè teníem un altre que allò era un sapastre. I sí, ja vam començar allà i el nano, escolta'm, amb una alegria, amb una cosa, tenia una boca així, i el tio reia.
De feliç que era.
Sí, era feliç. I quan li vam portar una caixa i un plat, mare de Déu, feia festa major. I amb ella vam començar, mira, tots vam començar així. Més endavant ja vam anar, a veure si podíem d'això, si vam anar al Montserrat, vam comprar estris nous, i bé. I llavors ja vam començar.
I va ser quan es va incorporar el Quim?
Vam començar una mica.
Quim, tu recordes quan et vas incorporar?
Jo em vaig incorporar. Sí. Jo primer estava amb els Jóvenes de Sabadell.
Ah, sí, sí.
I després dels Jóvenes vaig estar amb els Nomades.
Uh-huh.
I després ja em va agafar ells ja, els Bats. I és un dels millors temps que he passat a la meva joventut, ha sigut amb els meus companys dels Bats. Perquè fèiem molta feina per aquí, després ens desplaçàvem a l'estiu a Palma i fèiem també bastants bolos i, bueno, i sonàvem molt bé.
Sí.
La veritat sigui dita.
Va ser
jo ja venia amb experiència de Jóvenes, Nòmades i últimament pues, tot el que jo ja sabia i vaig aprendre, el poc que vaig començar m'ho van donar els Bats també. Ja anava en Premier, que aquell temps era una virgueria.
Ostres,
després van venir els Beatles a Barcelona, em vaig comprar una Lubin i bueno, i jo sempre he anat una mica gormit, però vull dir, els meus companys també, eh? Els meus companys no els hi faltava de res. Però jo vaig començar així. Vaig començar primer amb Jóvenes, després vaig amb els Bats, vaig amb els Nòmades i últimament els Bats, que va ser el fi de la carrera meva com a músic.
Què anava a dir? Això ja va per tots, que contesti el que més ho sàpiga. El nom de Bats, d'on surt?
El nom de Bats, jo quan vaig entrar
ja
estaven, formats, sí. Estaven formats com Bats.
Al principi em sembla que va ser una mica de discussió entre tots. A veure, quin nom posaríem, quin nom deixàvem.
Jo amb l'entrada aquesta que està parlant a l'Àngel, no, la veritat, no...
Ell encara no havia vingut amb
vosaltres. No, jo no estava encara. Jo encara estava amb els Nòmades. Mm-hmm. Que teníem els Nòmades, teníem el Manel dels Jóvenes, teníem el Pere el cantant, teníem el Grau de solista, teníem l'Esteve de rítmic...
Sí, ja han passat els Jóvenes, perquè sí.
Que teníem un bon grup, eh?
Un bon grup, sí.
Amb els Nòmades, això sí que era la leche no agria, la leche buena, eh?
Sí,
perquè
vam
gaudir molt. I vam estar també amb els Duendes, vam estar al Can Picafort, a la discoteca, al Rojo Vivo... I amb els Bats vam estar dos o tres anys antes.
Sí, ara parlarem de tot això de Rojo Vivo i de més. Estàvem amb els Bats. Jo pensava que Bats venia, perquè jo quan vaig conèixer el Ventura sabia que tocava amb els Bats, però després vam treballar junts i ell era electricista, podríem dir.
Ja, sí,
I que no fos ell el que digués Bats.
Ell era, exacte.
Això va ser que van veure un aparell de música o el que sigui, i a darrere posava bats. Mira, este. Sí. Allò...
Jo vaig començar que ells ja funcionaven amb els bats, i no t'ho puc dir com va ser, el nom dels bats, com ho van muntar-ho. Sí, jo vaig entrar sapiguent-ho ja que ja eren els bats.
Jo, escolteu, voldria dir-vos que està aquí també el Frank, que és el fill de l'Àngel, i la continuació del grup, dels Bats 6.0.
Bona tarda, nois. Escolta, jo volia comentar el tema del nom dels Bats. He sentit algunes que altres versions, no?, amb tot això que estem fent de recopilar aquesta informació per explicar una miqueta aquesta història tan xula vostra. Bueno, em va sorgir una ocasió que vaig poder parlar amb el Juan Navarro, amb el cantant de los Bats.
I aleshores, quina il·lusió, aleshores, Juan, amb el temps que fa que no el veig.
Pues sí, pues em va explicar, fora, hi ha una part que m'heu explicat que és, pues, que venia d'això, no?, de los vatios, de lo que es veien amb els amplificadors i demés. Sí. Però el Navarro em va explicar una vegada, que no sé si ho compartiu o no, dice, és que éramos muy fans, o ell, o el grup en general, del bateria del Rolling Stones. Sí. I una miqueta també, pues, com a homenatge amb ell, pues, aquell Watts, pues, el van agafar també d'allà. Perquè inicialment ho teníeu en plan, no?, anglosaxó, us dèieu The Watts, no? No era Los Watts, Los Watts va vindre després, no? Bueno, sí, aquesta és la història que jo he sentit, que no he viscut, però he sentit.
Si el Joan t'ho va dir, no pots pujar-hi de peus, perquè aquest té una memòria, encara que ara ja sigui gran, té una memòria, l'última vegada que vas parlar amb ell fa temps, té una memòria innata,
Sí,
sí. Sí, sí.
Escolta, i a qui admiràveu vosaltres? Us veníeu, teníeu els mateixos gustos? Per exemple, Àngel?
Nosaltres sempre hem estat molt units, Molt. Home, a veure, potser algun dia, això és com el matrimoni, hi havia alguna tonteria, però una tonteria que una vegada s'acabava tot.
És que si em dius el contrari no me'l crec.
Ah, això mateix.
No, és veritat. Nosaltres sempre hem sigut un grup molt avingut, amb els companys molt bé, fora alguna petita tonteria, que després d'una abraçada s'acabava tot. I després continuàvem sent, com tota la vida hem sigut, que hem estat junts.
I els vostres grups, cantants favorits... Antonio, tu que no dius res,
on ets? No, es que tampoco no quiero cortar, ¿sabes? No te quiero decir.
Bueno, pues habla y no cortes.
Me estoy escuchando. Hacíamos en aquel momento, pues, todas las canciones que a todos nos gustaban y tal, ¿sabes? Y debido a eso, pues, montábamos el repertorio que teníamos. Hacíamos Rollins, hacíamos Peter, hacíamos King y toda esa salsa, ¿entiendes? Sí. Uh-huh. Y después hacíamos también, o sea, de cantantes franceses, hacíamos alguna de Adamo, creo.
Era un conglomerat de tots els grups de l'època.
Sí.
Els Animals i tot això, gent així.
Però realment a qui us agradava més versionar?
Home, jo...
A l'Adamo o als Kings?
No, a l'Adamo no. Adamo, que em perdoni, un gran professional, però nosaltres aquest tipus de música que ell feia, els Bats no la feien pas, Els Bats feien molt de Rolling, molt alguna de Beatles, després els Animals també, Credence, vull dir que era
el diguéssim al nivell que nosaltres estàvem. Pel jovent.
Sí, no, de Anna, perdó, de Adamo teníamos un par d'elles, ¿sabes? I després teníamos a Lynn de tal...
Del Christophe.
También creo que hacíamos alguna. Pero vaya, que lo que realmente nos gustaba era darle un poquillo de caña, ¿me entiendes?
Sí.
Escolteu, estàveu molt ben avinguts, éreu una pinya, però algú liderava el grup? ¿Hi havia algun líder?
No, llegábamos a acuerdos todos, ¿sabes?
Sí, però això és veritat.
Había armonía.
Sí, això mateix.
Recordeu el primer concert que vau fer? Ja en plan, aquí estan The Watts.
Bueno, yo creo, quiero recordar que, bueno, antes de formar los Watts, yo había tocado con el batería, recuerdo, porque tengo una foto incluso por ahí, que habíamos tocado en la fiesta de Marcet, ahí que es así, en la fiesta mayor de Marcet, allá, ¿me entiendes? Sí. Y después fuimos para allá. Pero creo que las primeras actuaciones que hicimos fueron en Sembenat, en un barecillo que había allí a la entrada de Sembenat,
allí fue cuando empecemos a tocar, yo creo, así ahí por fuera. Después más tarde toquemos en otro lugar de Sermenat y así ya fueron saliendo cosas. Sí.
Y una de las salidas fue, fuimos a Olot, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí, bueno, esto fue el día después de los que viejas, de cuando hicimos la, sí, de cuando hicimos las 25 horas, ¿sabes?
Ah, això mateix.
Sí, que en parlarem més tard. Teníeu un mànager?
Sí, mira, precisamente sí. Yo trabajaba de tornero en un taller allí en la calle Virgen del Pilar de Sabadell. Y había un chico conmigo que hablando pues no paraba nunca, ¿sabes? Y se enrollaba a cualquiera. Entonces trabajaba conmigo allí y le dije que si quería venir y tal. Y la verdad es que nos fue muy bien, ¿me entiendes? Porque iba a lugares donde nosotros no hubiésemos ido nunca, ¿sabes? ¿Qué te quiero decir? O sea, se metía por todos los sitios.
Pero no era manager profesional.
No era profesional. Bueno, después de nosotros puso una agencia en Barcelona de espectáculos, ¿sabes? O sea,
y se olvidó de la tornería mecánica.
¿Sí? Bueno, le puso, sí, eso lo olvidó. Bueno, creo que más tarde, porque trabajaba en una fábrica de allí, de Sabadell, también, y se hizo manager de la fábrica esta, ¿sabes? Sí, se iba por todo el mundo, iba a Japón, iba para todos los sitios, ya te digo.
Recordemos el nombre.
¿Perdón?
¿Recordeu el seu nom?
Sí, se llamava Antonio, creo que se llamava també.
Antonio Notario.
Antonio Notario se llamava.
Antonio Notario. I aquest home va tenir alguna cosa a veure amb l'anècdota que us acompanya sempre, la venda dels esquelets.
L'anècdota, fuimos nosotros allí sentados un día en el medio de la pista de ahí de La Paloma, y bueno, porque todos queríamos ser famosos en aquel momento, ¿sabe? Entonces buscábamos alguna parida para intentar, y llegó esto. Entonces nosotros decidimos esto, se lo dijimos a él, y hoy fue él que realmente lo llevó adelante. En aquel momento se solía dar mucho, se hablaba mucho de dar la autonomía a centros autonómicos de esto, o sea, los esqueletos y tal. Y entonces dice, bueno, ¿y por qué no los vendemos? Entonces, pues su señora, fuimos a notario, pero se supone que fue su señora la que compró los esqueletos. O sea, que si su señora, si todavía vive, tiene, o sea, nuestro esqueleto depende de ella.
O sea, tenéis una deuda con ella.
Sí, o sea, esto estaba firmado ante notario, ¿sabes?
En serio? Sí. És que hi ha molta llegenda al costat d'aquesta anècdota, sí. Hi ha qui no s'ho creien, que deien que era, com jo, com ara jo, que sempre deia que, bueno, era una història que es va inventar. Bueno, I més gent ho deia, no?
Fue una història, però fue real.
Sí, això és real.
Lo que no fue real fue que no, desde ahí no conseguimos ningún dinero, ¿sabes?
Allí no van aconseguir res, no.
Però mira, que és la següent pregunta que tenia. Realment hi va haver una injecció econòmica? I em esteu dient que no.
Bueno, la injecció econòmica fue la madre del ángel que nos dejó un dinero para comprar después ya todos los instrumentos, que yo fui a Montserrat y compremos ya todos los instrumentos nuevos, ya instrumentos de categoría, ¿entiendes?
Un senyor li paga i ja va.
Bueno, jo amb el tema aquest anant esbrinant coses i anant xerrant amb la gent, no? Hi ha una entrevista que vaig rescatar d'un diari de les Illes Balears que li van fer a les hores allà, i fa poc vaig parlar amb el que va escriure l'article i amb el que bueno, explicaven això, que inclús al Navarro li deien, bueno, però esto es una mentirijilla, i dice, no, que está firmado ante notario y pueden ir a buscarlo a tal sitio porque está allí, si alguien quiere ir a verlo, que vaya y lo vea. És a dir, ho defenia perquè volia fer-ho, no?
Digues.
El notario precisamente estaba en la esquina, en la calle que hacía esquina donde yo compré la guitarra, ¿sabes qué te quiero decir? Allí fuimos al notario y ante el notario yo estuve presente. Y creo que todos, porque firmamos todos, ¿sabes? Entonces esto fue real, o sea, fue real. Ya te digo que si ella quiere disponer de nuestro, no sé qué va a hacer con ellos, ¿sabes? Pero si quiere disponer de nuestros esqueletos, ella tiene, puede hacerlo porque son de ella.
Molt bé. I Quin instrumental us vau comprar? No sé si hi havia el Quim ja, que el Quim ha anat sempre ben equipat.
No, el Quim ja entró después, porque le compramos una batería al chavalito joven, una batería nueva, completa. Después yo me compré una Fender Jaguar, Ventura se compró una Stratocaster, el Ángel ya tenía su guitarra, y compramos un amplificador muy bueno, también un Fender Showman que había en el momento, bueno, y lo que había, el eco que había en la época y todas esas cositas, el equipo de voz y tal. Y al Ángel le hicimos un baffle, que le decíamos la olla, porque era muy grande, un baffle muy grande, pero no sonaba del todo muy bien, ¿sabes? Pero estaba bien, tenía vista.
Anàvem molt ben equipats i sonàvem però molt i molt bé, de veritat, sigui dita.
El sonido era muy bueno, el sonido era bueno.
No, això és veritat, jo els havia vist. Sí. Ah, sí, jo els havia escoltat, home, i tant.
Eso ya no lo sabía, pero...
Sí, hòstia.
Sí, on va tenir l'èxit gros, va ser el Club Juvenil amb les 25 hores.
Com van anar les 25 hores? Com se'ls va acudir?
Perquè els Regalo de Terrassa n'havien fet 24.
Aquí a Sabadell vam arribar a 24 o 25, Aquí al Club Juvenil...
Sí, però vull dir, pregunta que per què ho van fer. I dic perquè els Regalo de Terrassa ho havien fet 24 hores.
Sí, sí.
I com ho veu resistir, això?
Pues mira,
vam aguantar com
va poder. Assentats allà i anar tocant.
A quina hora a la tarda, pues, tarda-nit, pues, quedaven dos o tres tocant, mentre descansaven una mica els altres, després s'incorporaven i després anava un.
Al principi el tot Joan,
el Navarro, és el que més va llapar, perquè tenia que cantar algunes, i era el que més llapar. Però l'èxit, per mi, gros que vam tenir, va ser les 24 hores.
25. No te'n deixis una, que és un rècord, això.
25, perdó, m'he confós. Les 25 hores que van fer el Club Juvenil, això va ser, bueno, un èxit grandiós. I a partir d'aquí, pues, va ser quan van començar a sortir cosetes d'actuacions, a Sabadell, a Terrassa, a Sant Cugat, a Setmanat, i tot això, i després a l'estiu, pues, cap allà al mes d'abril, anàvem al Rojo Vivo.
Abril, perquè les vam passar putes,
Amb això, perdó, que torno a les 25 hores, encara tenim alguns seguidors ara amb els actuals bats que van estar aleshores, i recordo que ens expliquen, no, que va acabar aquelles 25 hores, que tothom va anar animant, no, que passava molta gent, marxaven, venien, i molta gent estava fent en recolzament allà al Club Juvenil, i que quan van acabar els van treure ombros allà, allò com si fos, no?
Sí,
va ser una gran festa, no?
Va ser una cosa que és impossible que els cinc companys que estàvem allà sobre l'escenari es pugui oblidar, perquè, bueno, la gent, quan vam acabar, bueno, la gent boja, nosaltres molt contents per haver pogut arribar fins a aquestes 25 hores. Però és que des que vam començar fins que vam acabar, mai vam estar sols de personal. Sempre quasi a la meitat i ple. No ens van deixar ni nosaltres, evidentment, tampoc.
Uh-huh. A més, la rivalitat de Sabadell-Terrassa, m'entens?
Sí.
Va ser la motivació.
Gràcies a això van començar a expandir-nos un poco, a expandir-nos un poquito, i, bueno, i cada vegada anàvem millor, Cada vegada, bueno, anàvem d'aquella època, portar Fenders, portar una Premier i portar els bafos que portaven a darrere, més les taules de... Bueno, era un luxe, en aquella època, els bats, No tothom anava tan guardit com nosaltres,
Bueno, també eren anys difícils, que no tothom disposava de massa caler.
Molt difícil eren, els temps. El que passa que, bueno, els papes de l'Àngel van fotre un cotamà, el meu pare per comprar, bueno, el pare i la mare, per comprar-me la bateria, que jo els hi vaig dir que he estat a la plaça de Toros de Barcelona, que he vist la bateria dels Beatles i porto una Looping, i jo portava una Premier,
Sí.
I va dir, i t'ha agradat? Dic, sí, doncs demà anirem a Barcelona al Rafeques, que una botiga de Barcelona que es deia Refeta.
Mira.
Que és on vaig comprar la Premier i on vaig comprar l'Eupin. Tot el que vaig amb el pare, me la van ensenyar per catàleg, perquè no la tenien, que es tenia que demanar a l'estranger. No sé si me'n va venir de Londres o... Sí, crec que va venir de Londres. I bueno, vam estar una setmana esperant-la, mentre jo tocàvem la Premier, i quan va venir l'Eupin, bueno, imagina't, orgasmo cósmico.
M'ho imagino, m'ho imagino.
Jo, sobretot jo com a bateria, jo vaig disfrutar molt. Mira, tu, si és així, que no fa gaire, que jo anava amb un grup, que no recordo com es deia, vaig vendre primer la bateria primera als Rafecas, i al cap dels anys em van venir a buscar un grup i em vaig comprar un altre looping.
Ostres.
Sí, i encara la tinc, eh? Però jo ja he acabat la història de música, eh?
Sí?
La tinc aquí perquè a lo millor s'enganxa el meu net. Sí. I vaig dir, bueno, pues mira.
Aviam si estàs de sort.
Que tinc un record de l'avi.
Una cosa, sí. Sobretot després de les 25 hores, això va per tots, sí. La gent associava amb els bats amb el club juvenil. Com si fos vostre. Era vostre?
Sí, nostre no era, era el senyor Pasqual, que és el que portava el negoci, que era el dueño del negoci.
Però
el
gestionava vosaltres...
No, jo que sàpiga no, eh? Jo,
Antonio, tu tampoc?
Integrat.
No, li dic a l'Antonio si es gestionava ell.
Nos dejaba estar allí, ¿sabes? Porque sí. De vez en cuando a él le iba bien porque hacíamos guateques de estos y tal, que todavía no existían discotecas ni nada de todo esto, pero poníamos unos disquitos y los domingos y eso hacíamos guateques y tal. Sí, y él se aprovechaba de esto para, o sea, aprovechaba de esto, ¿eh? Pero no recuerdo pagar nada de alquiler allí, ¿sabes?
No, yo que me acuerde tampoco. Allí el señor Pascual, con tal de que le pusiéramos nosotros la música y la parte que era, no era discoteca, era la sala grande aquella, que era, por eso le llamamos el club juvenil. Él, evidentemente, pues el señor Pascual, en esa época, pues él se ganaba un dinerillo.
Sí, no, desaprovechaba, porque incluso llegamos a traer Dúo Dinámico y todo eso allí, a actuar, ¿me entiendes? Entonces, había mucha gente y se aprovechaba de todo esto, ¿sabes?
Yo quiero recordar que el club juvenil lo levantaron los bats.
Home, si la gent pensava que era el vostre,
Antonio,
que és així.
Los bats i el Toni, que en part descansa.
Mai va ser nostre, però nosaltres dominàvem el local com si fos el senyor Pasqual.
Això mateix, però vull dir, el Toni va ser el Toni, eh?
Toni Vilaplana o...
No,
quin Toni, de quin Toni parla?
El Toni
un amic de la colla.
Un amic de la colla.
Un amic.
Però no tocava.
Sí, un cabecilla de la colla. Aquell s'apuntava amb un verder sense casco. Vull dir que... El que fes falta i vinga, va, i ràpid. Sí.
Així
que diguéssim que ells en van fer càrrec de la gestió per portar tota aquesta moguda de grup conjunts que van portar allà i demés.
La
gestió del bar era del bar, però tota aquesta moguda sí que ells van promoure una miqueta.
Hasta inclús el club juvenil, ja per no fer-nos a passat, llavors, pues, de Barcelona, que si els duendes, que si els nòmades, que fent grupets, els rebeldes, els salvajes, és que a Barcelona hi havia molts grups, i aquells tots contactaven amb ells
i els feien. Que diu l'Àngel, això, els de Sabadell d'aquella època, quasi tots han tocat al club juvenil, eh? Jo me'n recordo, quasi tots.
El Lone Star, en fi, tots els grupets de nom.
Sí, no, havia gent de...
Els grupets de nom de Barcelona, tots havien tocat al club juvenil.
Aquella època tiraven bé, eh?
Sí.
Sí.
Anem a parlar dels discos. Veu gravar 3 discs EP amb 4 cançons
cadun, sí.
Cadun. Sí. Això anava lligat amb el tema dels ossos, també, o...?
Sí, bueno, nos salieron en debido a todo esto, ¿sabes? Porque estábamos casi todos los días en Barcelona en todas las emisoras de radio, ¿sabes?
Sí.
Y debido a todo esto, nos salieron 2 casas de discos para grabar. Nos salió la Verter y nos salió la Philly. Bueno, la Philly, la productora era Fonogram, ¿sabes? Pero la casa de pues la Philly. Y tuvimos un encuentro allí en Barcelona con el director de la Philly. Hicimos un contrato de 6 discos, de grabar 6 discos.
Sí, sí.
Nos ofrecieron 2 formas de pagar. Dice, podemos ir a un tanto por ciento, os damos un dinero ahora en el acto y tal, que no fue mucha cantidad, pero como nunca fuimos sobrado de dinero, aceptemos ese, ¿sabes? Entonces, teníamos que grabar 6 discos, pero debido a que cuando acabemos aquí en el Rojo Vivo, nos fuimos casi todos a la mili, entonces quedó en esos 3 discos.
Que se acaba todo.
El primero tuvo mucha venta, se vendieron 20.000 copias en aquel momento, debido a que aquí casi todos los turistas que venían y que pasaban por aquí se llevaban el disco del Rojo Vivo, ¿sabes? Entonces, cuando terminemos la temporada aquí, nos volvió la, antes de irnos a la mili, nos llamó a la casa de discos para grabar el tercero. Nosotros lo grabamos a mitad de verano, que nos llamaron, y en una semana tuvimos que arreglar un poquito de repertorio de lo que hacíamos aquí cada noche, viendo que vamos cada noche para los turistas, yendo para allá, y nos fuimos a Barcelona y grabamos 2. Y el tercero lo grabamos después de terminar aquí la temporada.
Vols dir, si els turistes compraven, vol dir que es van vendre forces discos?
El del Rojo Vivo.
Te digo que del primero se vendieron 20.000 copias.
Ostres.
Que en aquel entonces eran discos, por eso la casa de discos...
Eran muchos.
Sí, la casa de discos, cuando terminamos aquí el verano, de seguida quiso que grabáramos otro. Grabemos otro, pero bueno, mira, yo el disco, el tercero, estaba haciendo el campamento de la mini en Almería y entro en día en una casa de disco y mirando me veo el tercero que salió estando yo allí en la mini, que le quiero decir, que no creo que se vendieran muchos textos, ¿me entiendes?
Ya.
Primero sí se vendieron un montón, sí.
¿Qué no va a dir? En aquell temps hi havia molts grups, conjunts, més o menys juvenils, que gravaven discos, i altres que no eren uns perdillos, sinó que eren més reconeguts, però a l'hora de gravar, els músics que hi havia no eren realment els autèntics del grup. En el vostre cas, gravàveu vosaltres?
Sí, todo. Bueno, todo. En el tercero nos ayudó, nos echó una mano la Megui, que tocava, creo que...
Los jóvenes, sí.
Nos puso un poquito de órgano allí y vibrófono, pero todo lo demás no lo hicimos.
Pero ya era de casa, no era un músico de estudio ni res.
No. Bueno, tuvimos como maestro de música allí, o sea, el padre de Diango.
¡Ostras!
Sí, el padre de Diango era el que vino allí, o sea, profesor de música, ¿sabes? O sea, no te digo. Por cierto, que puso una de las voces que hacemos en la canción de Girl, esa de los Beatles, de las voces es de él, y pega un litro que sale sobre sale un poco de lo que nosotros hacíamos, ¿sabes? Pero era de él, sí.
Esto se grabó en los estudios Deca, ¿no, Antonio? Creo que fue.
El Deca fue el último disco.
Sí.
En un estudio de Pueblo Seco o algo así,
Que de aquest Deca... estem explicant la història de Joan Albans amb un documental, amb el Nando, i hi ha una anècdota amb això que vam trobar una cinta on està aquesta maqueta de, diguéssim, gravada de l'estudi, i
sí. Bueno,
una troballa molt molt xula.
I l'heu recuperat?
Sí, recuperat. I
però existeixen sobre... aquests estudis encara?
Em penso que no ho sé, la veritat no ho sé.
Bueno, però allà no ho sé. En la época la casa Deca era muy famosa, ¿sabes? O sea que seguramente...
Sí, Deca, sí.
Y el otro no recuerdo exactamente dónde estaba, no recuerdo, porque sí recuerdo que, o sea, tuvimos una semana allí y nos íbamos en taxi, íbamos por Sarriá, pero no me digas dónde exactamente estaba el estudio, ¿sabes? Porque no lo recuerdo.
Hem parlat aquí, i també va tenir molt ressò, i veu representar o veu ser com una mena d'introductors dels grups de Sabadell a Mallorca, començant per vosaltres. Parlo de el Rojo Vivo, de Can Picafort.
Sí.
L'Antonio potser és el que més sap, no?
Que vam estar al Rojo Vivo, sí. Després sí, ja vam venir Patussis, Nòmades i algun més. Però els primitius del Rojo Vivo van ser els Bats.
Va, explica'm una miqueta com va ser que vau anar per allà.
Queríamos salir de allí, ¿sabes? Entonces yo vine con el notario este que te he nombrado antes. Vinimos aquí una semana a ver cómo estaba el panorama por Mallorca y tal, ¿sabes? Entonces, bueno, era en invierno y la verdad que en aquella época en invierno en Mallorca no había tanto turismo como hay ahora, ¿eh? Y estaba aquello pues bastante muerto. Pero bueno, ya conocíamos esto un poquito y nos venimos a la aventura para acá. Dejamos el trabajo todos, bueno, al menos yo.
Cuando nos fuimos a Mallorca, lo que pasó es que la semana que estuvimos viendo a ver dónde podíamos tocar y no tocar, paremos en Alcudia. Sí. Y allí nos dejaron un local que el farmacéutico y no sé quién más de allí de Alcudia, en aquella época, tenían un grupillo o empezaban, y nos dejaron el local donde ellos ensayaban. Nosotros montemos el equipo, montemos todo, ensayemos unos días, y a partir de tocar o ensayar en el local este del amigo que era el dueño del farmacéutico de Alcudia, muy amigo, que nos hicimos muy amigos, incluso que nos paseaba con su scooter, ¿os acordáis?
Sí.
Saltemos a Can Picafort por mediación de él.
Sí, por bueno, mediación de él. Yo presentaré.
Y nos presentó al Paco Alcudia, Paz Descanse. Al Paco Camarero, no al Paco
sí,
jefe.
Sí.
Y a través del farmacéutico de aquí, de Alcudia, que él nos llevó allí, nos presentó, hicimos una prueba y dijeron, aquí ya no os vais, aquí ya os quedáis. Porque, ¿te acuerdas tú cuando ensayábamos allí la cantidad de gente que venía a vernos? Porque no estaban acostumbrados a ver un grupo como nosotros y que, bueno, no está mal dicho, y que tocáramos también. La verdad sea dicha.
No, es verdad.
Yo me acuerdo mucho de eso, ¿eh? Yo me acuerdo, no, pero muy
antes,
mucho.
Y antes de todo esto, Ginés, al principio pasemos una semana en Palma, que lo pasemos muy canuto también.
También,
después,
sí.
Nos vinieron a buscar los conocidos de Ángel.
Sí.
Nos vinieron a buscar en un camión.
Sí, ya me acuerdo, de eso me acuerdo perfectamente.
Nos fuimos a Alcudia. Entonces en Alcudia estuvimos más de dos meses, ensayando ahí donde tú dices.
Sí.
Y teníamos una actuación por semana, un par de actuaciones hacíamos por semana.
Sí.
Una era en Ciudad Blanca.
Sí.
Y otra ahí en el puerto de Alcudia.
Sí, señor, así fue.
Y después, debido al farmacéutico y otras amistades...
Yo me acuerdo ahora que Cristóbal, el farmacéutico, ¿te acuerdas? Que fue el que nos presentó al Paco Camarero, que se contrataba, era el segundo dueño.
O sea, que era, el Rojo Vivo era prácticamente lo único que había en la zona norte de Mallorca, ¿sabes?
Luego teníamos la otra discoteca que había al lado del Rojo Vivo.
Sí,
pero el número uno era el Rojo Vivo, no porque lo diga yo, sino porque eso era así.
Después estuvimos tocando tú y yo también ahí con los Nómadas, ¿no?
Sí, yo también estuve con los Nómadas ahí.
No,
y tú también, y tú luego, que pegó el Esteban, te agregaste a los Nómadas.
En el 68 vinimos al Rojo Vivo con los Nómadas, pero tocamos un mes allí en el Poison Gate.
También, sí señor. Sí, señor, eso fue así.
¿Y quién más?
Pero los pioneros, como digo, al Pera, los Bats, ¿eh?
Quim, tenia entès per aquí també que... Tenia entès que hi havia un grup d'allà de Palma que us va acollir d'alguna manera, no?, quan veu arribar, o no és així?
Ah, sí, hòstia,
Els Macovals eren...
Es deien els Covals. O
Macovals.
Macovals, no eren?
Sí,
pero estos no los acogieron. Ah. Se llamaban los Macovals.
Los Macovals.
Pero nos acogieron porque nos dejaban ensayar allí donde estaban
en el Rojo Vivo. Habíamos dos grupos y uno eran los Macovals y otro nosotros.
Vol dir que la música, el que era la pista, no parava mai. Començaven uns, acabaven i al darrere enganxàvem nosaltres.
Dos grupos íbamos turnándonos tres quartos d'hora cada uno, hacíamos.
Més o menys, eso es. Así iba.
Una cosa, una cosa.
Nos daba tiempo de ligar y todo aquella época.
Sí, si no paràveu de tocar. Ah, sí, no paràveu de tocar, vale.
Bueno, tant tocàvem la bateria, la guitarra com el baix, després es tocaven més coses.
Ja, exacte. No, quan heu dit allò del biscúter m'heu fet pensar que anàveu Rambla un Rambla avall a Sabadell amb un cotxe raro que posava sí, Club
Ford,
Juvenil
amb un Ford negre
d'aquells
taxis abans.
El Cristóbal, que era el farmacèutic del poble d'Alcúdia.
No, home, no, no, que estem parlant de Sabadell.
Ella està dient el Ford.
Espera, deixa que ho expliqui l'Àngel.
Ella està dient del Ford aquell que tenia l'home de la, del bar de la...
També és veritat.
El Ford aquell que vam anar, vam fer una matinal a la faràndula.
No? Digues,
que una matinal. Vam anar a fer una final a la faràndula i vam pujar amb el trasto aquell.
Sí.
I llavors... El Navarro va anar a buscar el cotxe que estava per allà aparcat i allà davant de Catalunya s'han portat totes les cadires i totes les taules.
Hòstia,
puta. Deixa'm-me a mi, Me cago en la...
Es valia.
Sí, va fotre.
Escolta, les actuacions més memorables que... Per no liar-nos, Àngel. Digues.
La meva joventut millor que he pogut passar la meva vida. Ja he fet uns quants anys ja, eh? Però com a l'època amb els bars, mira que jo amb els homes he disfrutat tocant. Amb els jovenes també. Però com amb els bars, no té res a veure res, eh? Era un altre món.
L'única sortida que vam fer una mica més lluny de bar d'anar a Palma de Mallorca va ser, quan vam acabar de tocar les 25 hores, teníem una actuació... per anar a tocar a Olot i agafar els estris i anar a Olot
sense descansar o...
Pues l'endemà mateix entre el viatge i això descansar una miqueta.
Sí.
Las 25 horas se acabaron sobre las 11 de la noche,
más o menos, sí.
Al día siguiente nos fuimos a
Olot.
Sí. Y por cierto que ahí se alquiló un autobús para todos los fans, venían para allá.
Sí.
¿Y el veu omplir?
Sí. No sé si era uno o dos autobuses, ¿sabes?
Pero también...
era por cuenta de ellos, ¿me entiendes? Pero se organizó así y se vinieron con nosotros a Olot, allí, al Ayuntamiento de Olot.
Después también habíem anat un cop o dos a Cardedeu. A Cardedeu hi havia una sala de ball enorme.
Sí.
I era sala de ball i cine.
I que es deia el Cèntric...
Es posava allò dels pobles, es posava així. Allò era bullir tu. Com pot ser que en surt tanta gent? Perquè hi havia una pista gran, pues plena, tu.
Sí.
Ostres.
I esclar, de tots els pobles aquells al voltant, hi ha pom cap a Cardedeu. Sí, vam posar una actuació amb unes ganes. Guapa.
O sigui que les actuacions memorables que més recordeu potser és Olot, a part de Can Picafort.
Sí, això mateix.
Había una que a mí me dejó buen sentimiento, que era que estuvimos tocando una semana o dos en Sant Cugat, en un lugar fabuloso, muy bonito, una piscina con jardines y tal. Aquello me causó muy buena sensación, ¿sabes? No en plan mucho público, pero de estar a gusto.
Sí.
Sí.
I a Sabadell, on us agradava més actuar?
Hombre, fue la faràndula.
La faràndula d'un festival.
Lo fuerte fue en la faràndula.
Les matinals dels diumenges a la faràndula, que Sirex, Mustangs i tota aquesta cosa, i nosaltres també.
Sí.
Jo tinc davant un anunci que es va publicar al diari de Sabadell. Dic, tinc un anunci que es va publicar al Diari de Sabadell, que m'ha facilitat l'amic Jaume Barberà, que sí. Diu Teatro La Faràndula, lunes 2 de agosto a las 11:30 de la mañana. Segundo festival de música moderna, con la actuación de los mejores conjuntos del momento. Ojo, los mejores.
Sí,
no, los sí, Irex, sí. Los Catinos, Los Jóvenes y The Watts.
Sí. Sí lo sé.
Era lo que más sonaba para mí. Nosotros, no quiero decir que nosotros fuéramos los mejores,
Nosotros éramos como jamón de colgar, de pata negra.
Nosotros hacíamos canciones de Lonestar y todo esto, ¿sabes? O sea, que éramos imitadores de ellos, ¿me entiendes?
Sí.
Nosotros lo bueno que tuvimos fue, la venta de los esqueletos, que no nos pilló preparados a ninguno, no estábamos preparados musicalmente ni nada de nada para lo que se nos vino encima, ¿sabes?
Sí, nos vino encima cosas que nosotros se nos escapaban de las manos porque nos sorprendían.
¿También?
Cuando salió la publicidad que salió en el diario musical este, que la portada eran los animales y después estábamos también nosotros, al lado, la gente se volcó, promol, arriba un momento que dije, pero collons, ¿los que has fet nosaltres perquè hi hagi tanta gent? I era tot la publicitat que es va fer dels esqueletos.
I Enrique Rubio, que era director de Radio Nacional de España, y tenía un periódico también.
Sí, es verdad.
Este nos puso los cinco calaveras ahí en el periódico, ¿sabes? O sea, que aquello impactó mucho también, ¿me entiendes?
Sí, es verdad. Yo tengo buenos recuerdos con los bands, que es que tengo un montón de recuerdos. Lo que pasa es que muchos ya han pasado muchos años, pero me vienen a la memoria muchas cosas,
Ara anirem parlant. Tinc una pregunta. Vosaltres us plantejàveu, m'ha semblat sentir que alguna cosa d'aquestes heu dit, us plantejàveu dedicar-vos totalment a la música?
No pudimos, porque vivimos una excedencia para ir al servicio militar dentro de unos años y se nos denegó a todos. Entonces, ya nos fuimos, de los cinco nos fuimos cuatro a la mainline.
Sí, de cop.
Porque teníamos que hacer televisión y eso, y ya no pudimos hacerla, porque nada más que quedaba uno, ¿sabes? O sea que no, después de ahí ya todo se acabó. Todo muy rápido, ¿sabes? O sea,
jo és el record que tinc, que estàveu en el top i tot un plegat com si es desinflés el globus, no?
Sí, passa així.
Això és el que passava antigament amb els grups, que la mili et destrossava. I quasi menys els privilegiats que es quedaven per Barcelona, dels grups, els Lyrex, Mustangs, Cheyennes i això, pues mira, a mi em va tocar però jo vaig ser dels quatre, el primer que van marxar van ser els quatre abats, i jo, com que era el més jovenet, pues vaig marxar al cap de dos anys o tres i em va tocar també a València. Vull dir que aquest l'Antonio va estar a Almeria, el Navarro no sé on li va tocar, es van escampar per tot Espanya.
Això mateix.
I de fet és el que dieu, no? Que l'Emili ho tallava tot.
En el seu cas, segur.
Quan veu tornar de l'Emili, no veu muntar ja res?
No, bueno, jo...
Nòvies, ja...
Estuve unos meses con los nómadas.
Sí.
Cuando vine l'Emili, se le marchó el guitarra y yo estuve unos meses con ellos.
Però, i no heu tingut morriña ni ganes de tornar a fer alguna cosa?
Yo he tenido otro grupo aquí en Mallorca, grupos que venían de Barcelona, otros vivos, y algunos de ellos pues los convencí para que se quedaran aquí y formemos un grupo aquí, y estuvimos también pues dos o tres años tocando por aquí. Y después nos quemaron, tocábamos en una discoteca, quemaron la discoteca y también se nos fue todo al carajo.
Sí.
Claro.
A veure, jo també tinc la meva anècdota on hi surten els Watts, no? Feia un programa a Ràdio Sabadell, a J20, l'antiga, i bueno, vaig citar un dia a la majoria de grups o els que més triomfava a Sabadell de l'època. Hi ha fotos i demés on hi va estar el Ventura, hi va estar... no recordo tu, Frank...
El Navarro.
El Joan, el sastre, el Presley, que li deia jo. Exacte. I li deia bastanta gent, Presley.
Sí, sí, sí. Ah,
I, bueno, d'aquí va sortir la idea de fer un festival revival i recordo que no veu venir. El meu contacte llavors era el Juan Navarro. I no hi va haver manera de convèncer els Watts, cosa que a mi m'agradaven perquè tenia certa simpatia per la forma que tocàveu, que era molt canyera. M'agradava el Ventura perquè tenia una forma de tocar diferent als altres solistes que hi havia.
La molt bé, el Ventura la sé molt bé. Sí, sí, sí.
No sabeu per què no veu tocar?
Jo, o
el Navarro no es va dir res. Què va passar
aquí? Seria el Navarro, podia ser el Navarro, vaja, dic jo. Però mira que el Navarro era un tio molt competent, eh?
Ja, sí, ja.
Que no sé, en no sé pas. Años, para aquella época, seguramente Navarro ya se había casado.
Ja,
y a partir de ahí, sí. Yo creo que ya se olvidó de toda la música, porque yo he intentado muchas veces que nos hemos reunido allí en Sabadell y eso... No para tocar, sino para reunirnos nosotros, a tener...
Sí, 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 sí.
Y siempre lo ha rechazado, ¿sabes?
Va ser, sí. Per ell va ser una època maca, però borrada totalment.
Sí, sí, sí,
totalment,
no, para él,
totalment.
Sí, sí, sí. Bueno, estuvo trabajando después de esto, estuvo trabajando en la Cámara de Comercio, ¿sabes?
Ah, sí, sí.
Se iba a recorrer todo el mundo también, ¿me entiendes?
Sí.
Y todo esto ya pues pasó de la música total, lo dejó de lado.
Ya, sí. Escolta. Jo també, i almenys l'últim grup que vaig tocar res un mes, perquè jo vaig dir, però jo què estic fent aquí, amb els anys que jo he portat tocant, i a més era una gent que no eren el que jo estava acostumat a tocar, i vaig plegar. Després de comprar-me l'Uping, vaig plegar, vaig dir fora. No, una gent d'aquí de Blanes. I vaig dir, no, prou. Jo no, mira, que em poso molt nerviós i que a mi no em convé, que vaig dir una mentida, perquè no sabia com dir-los. Que no, acostumats a nòmades, a jóvenes, i sobretot als bars, pues això eren uns xixarelos. I vaig dir, no, jo no em vull fer més mal bé ja. Jo ja estic bé com amb tot el que he gaudit amb aquests grups, i sobretot amb els bars, i jo ja tinc prou. Ja a mi...
Perdoneu un moment, que tinc un senyor que vol dir alguna cosa.
Digue. Una forta abraçada als companys dels Watts, i també als d'ara, que són uns cracs, i al Pere Masseguer i als oients de Viva Parola, i feliç 60 aniversari.
Fes Aventura, el que parla.
És Aventura.
Sí.
És que ho sento molt difumit i molt lluny.
Home, és que no està
encara,
aquí...
Encara la veu, encara la conec.
Sí, sí.
Doncs el mismíssim Ventura.
Hòstia.
Ja.
Que
guapo.
És una pena que no haya podido estar ahí con vosotros, pero...
Yo también, Antonio, pero he tenido un percance con mi mujer en la ducha.
Ya me lo dijo Fran. Sí.
Yo estaba preparado para venir y me cago en la leche, y eso el lunes de la semana pasada. Un divendres a la tarda se'n cau a la dutxa i es fa malbé la part de l'esquena, que l'havia no acabat de guardar. Me cago en Déu.
Coses que passen.
I bueno,
tranquil, i que vagi tot bé, ànim.
Espero... Que se posi aviat i saluda
la nostra part. Sí, home, avui els resultats són molt bons, tot perfecte.
Molt bé.
Ara, un bon fisio i aviat que podem fer.
Ah, això va bé. Bueno, el fisio bueno, posa't tu davant, eh?
Digue'm.
El fisio, que et posis tu allà al costat d'ella, eh?
Home,
no sé que...
estaré com un bon mascle al costat.
No sé què es passi, eh?
Pel que pugui passar.
Vale.
Bueno.
Aquí estàvem sentint per un moment el Juan Navarro, misteriós Juan Navarro, que tenia una veu i una presència que les encandilava a totes.
Sí, sí.
I algun tot, però bueno.
Sí.
Aviam, si em permeteu, aprofitant que tenim el Frank aquí,
sí,
ens explicarà alguna coseta.
Ah, sí, home, segur. Pregunta-li. Això són los nuevos guants.
De dia i de nit els Watts delectaven a tots els seus seguidors i podríem estar parlant de la seva vida molts dies i moltes nits, però per qüestió de temps ho deixarem aquí. Això sí, demanant-li al Frank, i vosaltres no marxeu, que ens expliqui quins són els actes que estan preparant o esteu preparant per celebrar el 60è aniversari de la fundació dels The Watts. Crec que hi haurà una festa important, una actuació principal, vídeos, etc. Com ho tenim, això, Frank?
Doncs bé, Pere, estem en marxa amb un projecte des de fa ja uns mesos enrere, que estem treballant conjuntament amb el Nando Caballero, que es tracta doncs, d'un documental i d'alguna manera explicar amb més detall tota aquesta història, que avui hem fet matisos de tota aquesta història. Això està en dansa, esperem acabar-ho en breu i que es quedi molt xulo. I després, pues, aquest any es compleixen 60 anys de l'aniversari de la fundació, no? De quan es va començar a germinar tot el tema de los Watts, i ho volem celebrar amb ells, i per això ho farem un concert homenatge al teatre principal d'aquí de Sabadell el dia 8 de juny a les 8 de la tarda, on, bueno, tots aquells amants de la música dels 60 i sobretot els que hagin viscut i els que ho vulguin conèixer en primera persona tot això, doncs saben que tenen disponible les entrades a la web del Teatre Principal de Sabadell o a la guixeta del teatre també, i que serà una festa grossa, que comptarem amb quasi bé la presència de quasi bé tots els bats originals i amb alguna col·laboració, bueno, que en breu anunciarem, de gent de l'època que ens ajudarà una miqueta a portar tot això en dansa, i amb algun conegut de la ràdio d'aquí de Sabadell que també ens ajudarà. Això esperem, no? I bé, i tot això serà una festa doncs, molt xula, que la veritat ens fa molta il·lusió fer-ho, i que això, que ojalà omplim el teatre, perquè crec que val la pena explicar i mantindre la història de Sabadell, que va ser molt maca en aquells anys i que no s'ha d'oblidar, i que la gent que no ho conegui que remunti en aquella època, perquè hi ha històries molt maques, com s'està demostrant amb aquest programa.
Dia 8 de juny.
8 de juny.
Quina llàstima no sigui 8 del 8. Perquè dius que el dia 8 de juny, a les 8 de la tarda,
sí, seria
teatre principal. Uh-huh. Excel·lent. La cosa pinta molt bé, allà estarem. I recomanem a tots els seguidors de Viva Pelula i els lleiers i seixanteros en general la seva assistència. Vinga, Rojo Vivo!
Por mi gran pasión te llevaré a bailar a un ambiente de amor. Ven a bailar, ven a bailar. Di que sí, que bailarás aquí, que estarás tú siempre junto a mí. Y en la noche siento yo la nostalgia de tu amor, de tu amor que me hace sentir siempre feliz, siempre feliz.
Ara sí, amb el solo del Ventura de fondo, posem punt i final al capítol número de Viva Pelula, agraint als Watts la seva presència al nostre podcast i a tots vosaltres, estimada audiència, la vostra fidelitat. Fins aviat, amics. Ens trobarem en l'11è episodi I el que sí volia dir, i volia afegir, és que recordeu, dia 8 de juny, a les 8 de la tarda, Teatre Principal, les entrades ja estan a la venda, i un festival que no ens podem perdre tots els amics de Bip Bopalula.
Ven a bailar la noche, aquí con tu amor, ven a bailar, ven a bailar. Si tú me quieres y sientes por mi gran pasión, te llevaré a bailar a un ambiente de amor. Ven a bailar, ven a bailar, ven a bailar, ven a bailar.